Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. Meteo Mauri, amb el patrocini de Solideo. Meteo Mauri. Un programa de catradio.cat amb Francesc Mauri.
Què tal? Comencem. Som 13 de juliol. Hem passat una setmana sobretot capitalitzada pel dimarts amb pols sahariana i una punta de calor molt notable, més que notable, a l'interior i Pirineu. Programa 514 i ens escapem cap a la Terra Alta, a un hotel i spa, el Can Josep de Bot. A Meteoambient, compte, ens adverteix en gallego, perquè els rats penats estan protegits per la llei. Ens entaularem i anirem cap a la mar de la mà d'una armadora que és la Cristina Caparrós. Armadora a la Barceloneta, gestora de l'embarcació Nus i presidenta de l'associació Cap a Mar. Lidera el projecte La Platxeta. Déu-n'hi-do. I a Meteotemps, la directora del Servei Meteorològic de Catalunya, la Sarai Sarroca, ens parlarà dels nous avisos, que ja estan en vigor fa unes setmanes, de calor nocturna. Som digitals, no ens trobareu a l'antena catradio.cat, meteomauri @catradio.cat, Facebook i Twitter.
Quin temps ha fet?
Els últims 8 dies, sobretot capitalitzats, d'una banda per l'absència de precipitacions, gairebé a cap indret, pols en suspensió, especialment a partir de diumenge a la nit, dilluns i fins aquest dimecres, i amb la punta de pols en suspensió coincidint amb la punta de calor, Dimarts passat, el termòmetre es disparava tal i com es preveia a l'interior i Pirineu i no pas a la costa. Recordem-ho, Viella va arribar als 36 graus, igual que Esterri d'Àneu, i als 41 a diversos observatoris de Ponent, entre els quals la capital del Segrià, Lleida Ciutat. Tot això s'ha acabat, s'ha retirat, però, evidentment, la calor d'estiu continua.
Concurs de fotografies de mar, platges i aigües interiors amb espai cel de Termes Victòria.
Finalista de la setmana, Míriam Vila, albada a la badia dels Alfacs, foto del 10 de juliol, preciosa, amb una sortida de sol damunt del mar, trencada pel perfil de la costa i del relleu.
Meteoescapades.
Molt bé, doncs anem cap a Meteoescapades i anem cap a la Terra Alta. Allà hi ha un hotel familiar, però que han sabut segurament posar les coses al lloc de modernitat sense perdre, tot el contrari, sinó conservant-ho i reforçant-ho l'essència. Davant del micròfon, el Josep Montoya, que és propietari de l'hotel i spa Can Josep de Bot. Què tal, Josep?
Bona tarda. Pues, molt bé.
Dic això de familiar perquè no parlaran, però aquí molt a prop hi ha els teus fills. Portaves una motxilla, que ara d'aquí uns minuts en parlarem, i has dit, escolta, tenim 4 hectàrees de vinya, de garnatxa negra, de la peluda, la garnatxa blanca, una mica de macabeu. En parlem d'aquí uns minuts, però i t'hem portat una mica de vi i a més unes ametlles que també són de casa, les torrem, i a més un hotel
que té un menjador preciós amb unes vistes magnífiques, i heu fet un spa, menjar casolà en un menjador per 40 comensals. Per on vols que comencem?
Bo, ho has definit molt bé.
Sí, però home, m'has de donar una mica més de detalls, perquè clar, el marc sembla ideal.
Bé, nosaltres estem a Bot, sí. Que sempre diem que Bot és el cor de la Terra Alta. Tota l'essència de la Terra Alta està concentrada,
reivindiqueu,
en aquell poble, en Bot, el nostre
Gandesa
poble.
No pinta res, Horta no pinta res, Bot.
Sí que hi pinta.
No, evidentment.
Però fan la seva guerra.
D'acord, d'acord, cadascú la seva.
I llavors som un petit hotel familiar amb 9 habitacions, i en el qual doncs, destaquen aquestes vistes que tenim al menjador, els serveis que donem. Tant a l'espa com al menjador tenim unes vistes a la Serra de Pàndols.
Sí, senyor. Precioses.
Precioses, sí. I cada dia, cada època de l'any,
té
un color, si plou té un altre, que ara faria falta que plogués, i destaquen els serveis. Nosaltres fem els serveis, tenim massatges, fem servei de massatges.
És una piscina interior, aquest spa, també amb aquests vidres i aquestes vistes cap a la Serra de Pàndols.
És, bueno, és la piscina de l'spa, amb aigua calenta, està a 32 graus. Caram. Tenim un bany de vapor, també a la zona d'aigües. Bueno, i això doncs, és un dels ganxos que agrada més als clients.
He vist que la pàgina web posa inversió finançada en part pel programa Líder, una cosa, un altre programa Líder. Entenc que aquests diners, en aquest cas europeus, crec jo,
sí.
per zones on és difícil de viure de coses que no estiguin relacionades amb l'oli, amb la vinya, etc., són fonamentals.
És una ajuda molt bona. Quan vam decidir de fer la zona d'aigües de l'espa, ens vam adherir en aquest programa Líder, i ens van donar una subvenció d'un 35%. Doncs, i sí, la veritat és que és una ajuda molt bona per zones deprimides, perquè nosaltres hi podíem treballar com a tot arreu, molt a la capital, jocs de molta concurrència, el 100% o el 90%,
clar.
Però no, això no passa als pobles petits, això clar. Només passa als caps de setmana. Són 150 dies a l'any, doncs que es treballa molt bé, però la resta de dies entre setmana, sobretot a l'hivern, és molt difícil.
Clar.
Llavors...
I en aquest sentit, clar, diguem, el turista o el que s'escapa de cap de setmana, bàsicament, m'imagino que deu ser de Catalunya i de Barcelona sobretot, perquè hi ha més població, però també d'altres indrets, i em consta que en aquest turisme de vi, en aquest turisme de natura, etc., els estrangers van tenint cada cop més pes.
Doncs la veritat és que sí, sobretot holandesos, austríacs, alemanys.
Són gent que sap apreciar aquests raconets, eh?
Sí, són gent que sap i els agrada. I nosaltres tenim tres paquets que en diem experiències.
Això ho he vist.
Sí.
He vist l'experiència romàntica... Que no deixeu una parella sola a la piscina per fer fills, diguem. No, això...
A vegades no sabem el que fan si estan sols.
No sabeu el que fan si estan sols. D'acord. Una altra experiència enològica.
Molt bé.
I em deixo la tercera, que no la tinc apuntada.
La tercera és experiència Via Verda.
Ah, d'acord.
Doncs que tenim la Via Verda al costat del poble, passa 50 metres del poble i de l'hotel, i és un gran atractiu turístic. I ve molta gent doncs, que fa la Via Verda. Llavors, l'experiència romàntica, vols que t'ho expliqui una miqueta en què consisteix?
Bueno, la romàntica, explica'm, diguem, el que oferiu vosaltres.
Sí,
el que hi posa el client no
això,
cal.
Home, això és cosa d'ells.
Clar.
Només faltaria.
Clar.
Llavors, bueno, doncs l'habitació, fem un sopar romàntic, l'esmorzar... Depèn, poden triar un dia, poden triar dos dies. I l'experiència de celler o enoturística doncs, va lligada també a l'habitació, una zona d'aigües, esmorzar, sopar enològic amb degustació de vins de la Terra Alta, i va lligada a unes visites a dos cellers que tenim al poble.
Clar, hi ha el celler modernista, em penso, si no recordo malament.
El celler modernista...
O està Gandesa.
Està Gandesa i el Pinell de Brai, n'hi ha dos a la comarca.
És veritat, sí.
I a Botnet tenim dos, que és la cooperativa agrícola Sant Josep i el celler Menescal, que també fan experiències enoturístiques que molt positives. La gent està, els clients estan molt contents.
Molt contents.
Perquè els porten a visitar les vinyes, els expliquen una miqueta el tarannà del terreny i dels cellers, i després passen al celler i els fan un tast de vins, comentat. I això doncs, els agrada molt. Normalment les visites venen a durar una hora i mitja, dues hores, depèn de la xarra del client.
Clar.
I bueno, és un complement molt bo. Cada vegada tenim més clients que fan aquesta activitat.
Has dit 9 habitacions, si no recordo malament.
Sí, 9
perfecte.
Habitacions.
Són habitacions dobles, que potser poden ser triples si hi ha alguna criatura o així.
Sí.
Bueno, pot posar algun llit supletori, etc.
Bueno, si ho fan per la web, no tenen l'opció d'afegir llits, però en canvi totes aquestes reserves que volen coses especials...
Millor telefònicament.
Sí, una trucadeta i és més fàcil.
Millor saltem el booking i directament cap al taulell i familiar i directe, que segur que poseu totes les facilitats. Escolta'm, no ens queda gaire temps, però a mi m'agradaria que, clar, amb aquesta motxilla has portat vi i m'agradaria doncs tastar-lo, aquesta garnatxa negra peluda, per exemple.
Sí, he portat un vi de garnatxa negra peluda que fem de les nostres vinyes, que es diu La Donzella, és la nostra marca, perquè a Bot hi ha una font que es diu La Donzella, que a vegades raja i a vegades no.
D'acord.
I no sé si per això li van posar el nom, però es diu La Donzella. I també m'han portat unes píndoles de vitamines que són aquestes ametlles.
Ametlles, que a més tenen una pinta de ben torrades. Perquè, i fixa't, que es desenganxa la pell fantàsticament bé. Vaig obrint. Carai, com sona això, Sí, té cosa, això.
Sí, home, això és garnatxa peluda.
Ja.
Però és essència de la Terra Alta.
Sí, home, aviam, aquestes ametlles.
Voleu altres?
Les peleu o depèn dels gustos?
Bueno, així torrades se fan sense pelar.
És que sí?
Sí.
Ah, això és com el formatge que és bo.
Sí. Bueno, per a menjar, sí.
Ja.
Traiem els clafons. Això, per a coure-les així, abans de torrar, s'escalden. I llavors salta la pell.
I per què no ho fa tothom, això? Que no en saben.
O perquè són molt velles.
Ja.
Ah. Aquestes són recient cuites d'ahir. Vam dir, hem d'anar a veure el menjar Mauri.
És que jo dic això...
Que bones, no?
Hòstia, menjaries tot el dia. Magnífiques.
És Marcona, que és la millor ametlla que hi ha.
Ja, brindem, va.
Va, per la Terra Alta.
I
per l'hotel d'Espa Can Josep.
Ah, això mateix. Ara no me'n recordava del nom. Espera. Home.
Passa bé,
Home. Aquí, clar.
És un vi sense de mínima intervenció.
Tal com raja, gairebé.
Tal com raja. Fem el mínim perquè es pugui conservar.
Això és una meravella.
Totes les feines que fem al camp, les fem manuals, artesanal. Pensa que és una vinya que té més de 50 anys. La va plantar els iaios, aquests xiquets tan jovens que tenim aquí. I bueno, ho fem tot a mà. Ho sofrem, ho collim a mà, ho podem a mà. Totes les feines les fem manuals.
Escolta'm, doncs d'aquesta manera tan fantàstica, amb unes ametlles, és que... Mireu... Si no us allotgeu a l'hotel, no és que em sigui igual, perquè n'estem parlant i això té molt bona pinta, però si no us allotgeu, pareu un moment i no demaneu unes patates fregides de bossa i no demaneu un refresc, no. Demaneu aquestes ametlles Marcona i la copeta de garnatxa negra peluda i us passaran totes les penes. Josep Montoya, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres per donar-nos l'oportunitat de vindre a Catalunya.
No, i a vosaltres per fer 200 quilòmetres, perquè, tot i poder-ho fer a distància, heu preferit de venir aquí a la ràdio. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
El concurs.
Doncs anem a la pregunta. L'hotel Spa Can Josep de Bot té un restaurant amb un màxim de comensals de quantes persones? Si ho encerteu i guanyeu el sorteig, l'estoig prèmium de torrons i mel alemany, el premi. I de la setmana passada, l'entrevista Green, que ja té guanyadora, és de la ciutat de Barcelona. La pregunta deia: els pantans catalans de les conques internes a dijous, dia 15 de juny, s'acostaven al 25 o al 30% de reserves. La resposta correcta era el 30% de reserves, i la Pilar Rodríguez de Barcelona és la guanyadora de l'estoig premium de mels, de torrons, d'ametlles garrapinyades, etc., de torrons i mels alemany.
Meteoambient amb José Luis Gallego.
Què ens portes?
Mira, com cada estiu, cada vegada que comença el bon temps i que s'acosta l'estiu, comencen a haver-hi trucades, consultes, a les xarxes van plenes, de com acabar amb aquests animalots que fan tanta por, que tenen tanta literatura i tantes històries i tantes llegendes a darrere.
Home, que... és que clar, el conde Dràcula no els hi va fer
sí.
cap favor.
Sí, el cinema li ha fet molt de mal a la visió que en tenim. De la mateixa manera que el Cousteau i el Ruido de la Fuente, i això hi va ajudar moltíssim, doncs el Hitchcock, amb 100 anys de presó no pagaria pel que li va fer als ocells, i el Spielberg no pagaria tampoc amb el que li va fer el tauró i amb el tema del ratpenat. És a dir, que aquesta visió que tenim de les rates pinyades o del ratpenat, a mi m'agradaria reforçar, perquè no és ni la primera ni la segona consulta que ja porto aquest any sobre com acabar amb les rates pinyades, perquè han llegit, sobretot després de la pandèmia de la Covid, que se'ls va acusar de ser transmissors. Bé, el primer que m'agradaria dir és que com és possible que tinguem un desconeixement tan profund d'aquest animalot, que no sabem
bàsicament no sabem res.
Ni què és, ni què viu, ni a què es dedica. Hi ha molta gent que diu que són ocells, hi ha molta gent que diu que mosseguen, que els hi entren per la nit per les finestres i que alguna vegada els havien vist, doncs, això acostant-se a l'habitació dels nens. O sigui, una mena de llegenda, és una cosa tan terrible que el primer que m'agradaria és explicar als nostres oients què és un ratpenat. Un ratpenat és un mamífer, d'acord? De fet, li diem ratpenat perquè ja té aquesta pinta. Quan la tens a la mà, sembla una petita rateta. I no vola amb les ales, no té ales. Vola amb les mans. I tu em dius, amb les mans? Mireu, agafeu el que tenim aquí entre els dits, aquest tendrum, aquesta pell que tenim aquí entre els ulls, i ens la portem cap a la punta de les ungles, d'acord? Com si fóssim un ànec, que és el que fa l'ànec. L'ànec, per nedar, s'ha portat la pell de l'interdital, se l'ha portat cap a les ungles. En el cas del ratpenat, això multiplicat, el que ha fet ha sigut allargar d'una manera brutal les franges, és a dir, els dits, d'una manera extraordinàriament llargues i primes, i cap aquí estès la pell. De manera que s'ha inventat uns parapentes, que no són, m'entens? I que es diuen patagis. El patagi, que és aquesta membrana, que amb la que ells volen, que són les mans. Si agafes el ratpenat i les tens, li estens les mans, te n'adones que té els braços convertits en això, en un parapent, d'acord? No són perillosos per l'ésser humà ni per ningú, en absolut. És a dir, que no hem de patir per això. Que ens fan nosa, que ens fan por, no podem actuar, perquè estan protegits per la llei. I si tenim un veí, o si tenim la mala sort que passen la Guàrdia Urbana o arriba a les oïdes del CEPRON o dels agents rurals, aquí tindrem un lío important, perquè és una espècie protegida, tant com ho és la oreneta cua blanca que ens fa el niu a casa nostra i que ja cada any diem que no es poden tirar a terra amb l'escombra. Mai es poden tancar les fissures ni que tinguis allà una fuita sense demanar permís, sense demanar autorització, perquè si no estaries deixant a dins les seves cries. Imagina't la situació terrible dels pares que això ha passat, que volen entrar a dins de la seva, del seu cau, de la seva madriguera, perquè ho és, no és un niu, i veuen que algú els hi ha posat allà una mà de ciment i senten des de fora a les seves cries cridant-los. És a dir, que mai hem de tancar aquestes fissures a l'estiu. Quan passi l'estiu, quan arribi el setembre, a la nit, quan hagin sortit, aquí sí que podem treballar. Perquè si algú fem al matí, els deixem emparedats. És difícil de gestionar? Sí, és difícil de gestionar. Que hi ha molta gent que pot triar pel dret i que digui que els bombin, els ratpenats. Perfecte. Després, el proper estiu, no et queixis dels mosquits, ni et queixis de les mosques, ni et queixis dels insectes que volen. Perquè aquests són insecticides naturals a uns nivells extraordinaris.
Sí, 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 una eficiència espectacular.
Quina és la mala sort que té, sobretot, el pipistrellus, que és la més petita, que s'ha equivocat. S'ha equivocat, company. S'ha volgut associar com el colom, com la rata, com molts altres éssers vius, s'han volgut associar a les persones i s'han instal·lat a les nostres ciutats. De fet, és difícil de trobar el pipistrellus fora de les ciutats. Mm. Per això, quan puges als terrats dels edificis, els veus, i si pares una mica d'atenció, els sents fan xip, 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 molt suau. Mm. I de tant en tant, que és la manera com ells volen. Ja. Perquè ja saps que són absolutament secs.
Sí, 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 sí.
El primer que cal saber és que aquesta situació és bona per a les persones. Hem de desestigmatitzar aquests animalots, i aquestes consultes i aquesta avalanxa d'afirmacions de com acabar amb aquestes bestioles. Escolti'm, això en una societat tan culturitzada en temes de ciències naturals...
Ah, sí? Som culturitzats?
Jo diria que sí. Sobretot, sí, jo crec que a nivell de medi ambient estem fent un programa... un programa de medi ambient...
M'has entès,
Fixa't si ho és, aquesta societat de culturitzada, sí? Que estan parlant...
Que ens estan escoltant.
Estem parlant a Catalunya Ràdio del ratpenat, cosa que fa, fa 20 anys, doncs la gent diria, però que estàs dient, estàs llençant el temps. Mm-hmm. Ho fem perquè la Generalitat de Catalunya, el departament corresponent, que en aquest cas és el d'Acció Climàtica, que és el que porta la gestió de la biodiversitat, no para de fer campanyes per intentar socialitzar aquest concepte de les aportacions que fan determinades bestioles, que nosaltres li diem bestioles, per la millora de la salut de les nostres ciutats. Treure tots aquests insectes, els mosquits, les mosques, el mosquit tigre, per exemple, no?, que ha esdevingut... Gairebé ara tenim un mapa. El CREAF acaba de crear un mapa de localització de quan surten els mosquits tigres. És a dir, que tenim aquí un problema important, fins i tot en temes de salut. Aquí tenim un aliat natural, que no hi ha manera de que la gent entengui que s'ha de respectar. Encara, sobretot al món rural, hi ha gent que va a fer, doncs, tot tipus de bestieses, no? Des d'anar amb les raquetes de tennis i quan passen per allà, bamba, donar-li, a posar-los-hi verí, no? És a dir, que no es tracta d'adoptar com a mascota el ratpenat, això tampoc ho estem dient, però sí de respectar aquesta biodiversitat. Quan parlem de biodiversitat en aquest espai, no sempre estem parlant de les àligues, de l'os...
Escolta, ara no sé quan, he perdut el compte, perquè aquestes alçades ja de la temporada em perdo. L'home, el Jaume, el de les abelles, deia, escolta'm, és que...
El concepte de biodiversitat costa de fer amb els insectes.
Ah, deia, aquestes neteges de vegades que es fan en els boscos van contra les abelles, etc., però afavorim molts altres aspectes. Clar, tot això és cirurgia fina, el de l'equilibri.
No dic que sigui fàcil.
No, però que vull dir que els ratpenats, amb els insectes, amb l'entesa amb d'altres animalons, etc., tot això és un equilibri que és gairebé perfecte. Uh-huh. Aquí estem nosaltres per desequilibrar-ho constantment.
Clar, tot el que ens fa nosa s'ha convertit en espècie en perill d'extinció, començar pels grans carnívors.
Jaume Cambra, no em venia al cap el cognom.
El que ens va explicar el Jaume Cambra, interessantíssim, va ser de l'aportació que ens porten els insectes polinitzadors i la feina que sense ells haurien de dotar. És el mateix que t'estic dient jo. Si no tinguéssim el ratpenat, hauríem de posar en marxa sistemes per acabar amb els insectes molt més valuosos i, sobretot, molt més tòxics. Es tracta de la coexistència. Aquesta és la paraula clau. Coexistir amb la resta de formes de vida que envolten les nostres llars i el nostre entorn.
Mm-hmm. Vinga, seguirem.
Vinga.
El concurs.
Doncs anem al concurs. Quin és l'aliment favorit dels ratpenats que el converteix, o els converteix, més ben dit, en una espècie molt beneficiosa de cara als humans? Doncs una ampolla de cava brut, gentilesa d'Agustí Torelló i Mata, el premi. I de la setmana passada, el Green Empresa, com s'anomena el document que recull l'estratègia per un turisme més sostenible. La resposta és Compromís Nacional per un Turisme Responsable. Guanyadora Joana Domingo de Barcelona, que t'emportes el llibre El Planeta Verd, gentilesa de Combel Editorial.
Meteomar, amb el patrocini de la Pesca Neta, cap a una mar blava. Meteomar, amb Mario Vizcarro.
Mario Vizcarro, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Francesc Mauri, com estàs?
Això és Meteomar i avui hi hem ajuntat Meteotaula per donar una miqueta més de minutatge i, per tant, parlar més còmodament amb una protagonista, i diem una protagonista perquè, bé, és noia, en definitiva, i això, aquestes alçades de la humanitat no ens hauria de sorprendre, però en el món de la pesca continua sent minoritària la presència femenina. Ja saps, Mario, que jo defenso molt la presència femenina a tot arreu i ja saps que jo he dit més d'una vegada públicament que aquesta empresa, la ràdio i la tele, si no fos per les dones, malament aniríem. A partir d'aquí, no sé si a bord d'una barca o a port, a terra ferma habitualment, la Cristina Caparrós. Què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
A terra, habitualment.
Sí, habitualment a terra i gestionant tot el que puc des del port, des del moll de pescadors de Barcelona.
Però ets filla de pescadors.
Filla, neta, besnetes... Venim de ben lluny, de ben lluny.
Per tant, sí. La sang salada,
sí.
Segur.
Sí. El meu avi, de fet, li deien el niño, i llavors aquí continuem amb la tradició. Bon,
i tu ets la niña?
No sé, però potser
però sí. D'acord. Cristina Caparrós és armadora, gestora de l'embarcació Nus, crec que una altra embarcació, que és l'Hòstia.
L'Hòstia, sí,
perfecte,
dels meus pares, sí.
Que és dels teus pares, i ets presidenta de l'associació Cap a Mar i lideres el projecte La Platgeta. Deixa'm que abans que continuïs li preguntem al Mario què és tot això que manega la Cristina.
Pues, no sé, m'has deixat tan destrossat en la intro que has fet.
Ah, sí? Mira, en sentit positiu o negatiu?
No, t'ho explico.
Ah, d'acord.
Com diuen aquells de la tele, ostres, m'agrada que em facis aquesta pregunta. A veure. Problema que han tingut històricament el sector de la pesca, val? És no la no presència femenina, sinó la no visibilització de la presència femenina.
Fantàstic. M'agrada que ho puntualitzis.
És a dir, jo t'ho dic, i si no la Cristina et faria un llibre, sense la presència femenina, el 9,9%, el 99,9% de les empreses armadores no podrien funcionar.
Clar.
És així. I qui digui que no és així és que no ho coneix. Uh-huh. Llavors, la Cristina i hi ha tres dones que tenim al sector, perquè sempre han estat, però que ara comencen a fer coses que tenen més visibilització, permeten equilibrar una mica aquest context que estava absolutament desequilibrat visualment. Dit això, evidentment, estàs parlant en lo top que tenim aquí. Vull dir, estàs parlant en l'elit. Vull dir, les coses com siguen.
Gràcies,
primer,
gràcies.
Escolta'm, Cristina, estic dient el que crec, si no, no ho diria.
Moltes gràcies. No sé si m'ho mereixo, però moltes gràcies.
No s'ha posat vermella, t'haig de dir. Però sí que s'ha remogut una miqueta.
M'he ruboritzat.
No s'ha posat vermella, però sí que s'ha mogut aquí la cadira i així.
No, que va, si té més tables que la Pantoja, que dius.
Carai.
No, bé, no. A veure, jo ho dic en este sentit i ho entendreu immediatament. És a dir, com ella t'ha dit, ella ve d'una família que durant moltes generacions s'han dedicat a això. Val? I això se va impregnant a l'ADN, vull dir, la passió... Pensa que dedicar-se al tema de la mar, històricament, i avui potser més que mai, és un tema de passió. Perquè si no tens passió per això, te dediques a altres sectors que tenen més seguretat, que tenen més alegria, que tenen més, no sé, inclús barques d'arrossegament, com ella ha parlat, que és armadora, que no estan tan criminalitzats, que no, que en certs moments no són entesos com a proveïdors de proteïna animal de primeríssima qualitat, en garantia sanitària, en independència, en sobirania alimentària. Tot això ve d'una història. Jo, que per sort o per desgràcia tinc una edat i fa bastants anys que m'hi dedico al tema de la secretaria de la catalana, clar, he conegut els seus antecessors, no? I clar, vull dir, és lògic que tenim tots estos, tot aquest ADN, si a més sumes la formació i sumes el caràcter que té, doncs per això dic que és la part de dalt de la classificació de la Lliga que tenim en estos moments. Però no, és que faci la pilota, és que és així.
Vale. Aleshores, entenc que, Cristina, tu ets la dinamitzadora, que hi ha un moment en què, es fa no sé en quin moment, doncs el pas o la decisió de dir, escolta, hem fet lo de sempre, pescar, i les coses a terra han canviat completament. A la mar segurament han canviat moltes coses, però potser no tant com la velocitat en terra. I a partir d'aquí, una noia jove diu, escolta, a casa ens hi hem dedicat sempre, a qui li hem de donar la volta? Quin és el fil de tot plegat?
Bé, jo tinc la sort, una mica, i en Mario ho sap, que la meva família, no, sempre s'ha dedicat, però sempre han tingut molt una visió de hem de fer una mica més. No? El que sí que és veritat és que quan es va en mar, no, les energies són les que són i arribes molt cansat i molt esgotat. Llavors, en el moment en què, d'alguna manera, el meu pare va deixar una mica ja al Joan i a Lluís les barques i va poder dedicar-se una mica més a projectes, va començar a pensar en projectes i llavors em va coincidir amb un moment vital, no?, en el que jo podia acompanyar-lo en pensant com volíem que fos aquesta transició a la pesca d'aquí a 10 anys, no?, que ja estem allà una mica. I llavors aquí vam començar a generar aquests projectes. Què passa? Que jo sempre he estat molt apassionada per tot el que té a veure amb la pesca i amb tot el que té a veure...
Tota la cultura que envolta...
Sí, perquè és una manera de viure, no és una empresa, és una manera de fer, i sempre m'ha tirat molt i sempre m'havia agradat molt, però clar, també jo tinc unes altres eines, no? Vull dir, el meu pare és molt més crac, i el Joan Arivarist i el meu tiet, molt més cracs pescant i potser capejant temporals, però en canvi potser jo me n'en surto molt més, doncs, a intentar incloure eines digitals o fer comandes per WhatsApp o per web, o anem a veure aquestes formes d'envasar peix de forma sostenible, minimitzar els residus... Bueno, és una visió que realment que va més amb la meva manera de ser, amb la meva generació i amb la meva visió del que és el món. També potser perquè estan una mica més en terra que ells, que també això és veritat. Ah, i fa falta com aquest, jo crec que aquest punt de connexió, aquest pont, no? Perquè sí que és veritat que tant pesca com anar en mar són mons que van a poc a poc i que s'adapten a un ritme més lent que jo crec dels altres. Per què? Perquè no estan en terra, no? Perquè no estem sempre connectats amb la societat, no? Al ritme al que va. I això és un privilegi, per una banda, no? Poder-nos desconnectar, poder arribar al moll, poder veure les nostres barques, poder sortir, poder aïllar-nos d'aquesta ciutat, perquè, a més, nosaltres som Barcelona, vull dir, el Rovell de l'Ou.
Però, per altra banda,
també tenim un xoc molt gran, no? Que el que hem fet tota la vida, el que hem disfrutat, les nostres tradicions, les nostres maneres de fer, de cuinar, de menjar, de valorar segons quins peixos, no són les que hi ha a la nostra ciutat, que és Barcelona. Clar. I aquí també nosaltres va haver un moment que vam decidir que era com una mica la nostra tasca. És a dir, que no podíem estar esperant a que els altres ens solucionessin aquest paper, no? De no saber el que és una canana o una gamba blanca, o com es pesca, o quan es fa veda, o aquestes coses que nosaltres tenim superadquirides en el nostre món, sinó que havíem de fer nosaltres un esforç per transmetre-ho i explicar-ho.
La platxeta què és? És a dir, és de la barca a casa o al restaurant?
De la barca a casa al restaurant, sí. La platxeta és, al final, una plataforma, és una pàgina web, un WhatsApp, una plataforma online, o sigui, no hi ha botiga física, en la que podem tenir un accés al que està passant. Però tant a nivell de producte, què estan portant les barques, quins peixos estan portant, què hi ha temporada, què podem fer arribar de la manera més sostenible possible, més fàcil, filetejat, net, d'alguna manera que s'adapti al nostre dia a dia, però també el que ens porta a nivell cultural. És a dir, fem molt esforç, i en les nostres xarxes i en les nostres formes de comunicació, en transmetre totes aquelles altres mm-hmm. coses més culturals.
Clar, jo quan vaig... Mario, de seguida et dono pas, eh? De seguida molt que bé, jo parli, i així farem una petita pausa per canviar de sintonia, però et donaré pas, t'ho prometo. Ja saps que també m'agrada enrotllar-me. A partir d'aquí, escoltant a la Cristina, és que jo quan m'assec en un restaurant, diguem, no, que surts de casa, a mi m'agrada en aquella carta no que em vingui una persona neutra de nassos i que, escolta, porti plats, sinó que en aquella carta, com he trobat en algun restaurant, hi ha la traçabilitat doncs, del producte, ja sigui carn, ja sigui peix, i em diu, escolta'm, una altra cosa és que t'enganyin, eh? Això ja no d'això. Però habitualment en aquests llocs que t'expliquen la traçabilitat, doncs aquest peix és això i tal, i la persona que et serveix que t'expliqui, perquè això és cultura, igual que el vi, que si tap de suro, el de plàstic no el vull per res, perquè és de suro i de l'alzina surera, i si el vull de la Barceloneta, doncs que noti a la meva pell, en el d'això, que allò sigui algú més que els 30, 40, 70 euros que em pugui costar. Per tant, entenc que aquesta és la filosofia.
Sí, de fet, creiem que nosaltres el que és el nostre objectiu com a família de pescadors, com a pescadors, és explicar al màxim el que nosaltres fem, però també buscar grans prescriptors. Has parlat, m'agrada molt que m'expliquin, no? Que em facin arribar... Ah. Llavors, això nosaltres entenem que la nostra tasca és que els restaurants amb els que treballem, mm-hmm. que les persones que ens compren sàpiguen què hi ha, com és, d'on ha vingut, quines dificultats, si ha vingut un temporal, per què hem deixat mm-hmm. de tenir això o allò, o perquè ara els musclos són més així o més allà. I també formar part, sigui un producte que potser sigui directament de les nostres arques o que busquem un altre productor que el treballi amb la mateixa filosofia que nosaltres.
Sí, està clar que les dues vostres barques no ho pesquen tot.
No.
Està clar,
no.
És a dir, és com si vas al pagès del mercat i et diu, tinc això, i m'han portat això, i dono fe que està bé.
Exacte. És a dir, nosaltres també treballem amb gent del Delta, intentem anar a buscar tot allò que és el millor del nostre territori, que per sort és molt gran i té una gran riquesa, no, gastronòmica, mm-hmm. però explicar què hi ha al darrere, no? Què hi ha al darrere, perquè segons quins productes els trobes en un lloc, en un altre, en una temporada o no. Però, clar, això no ho podem fer sols, els pescadors, no? El que hem de buscar és prescriptors. Com podem buscar prescriptors? Pues, xarxes socials i també, per exemple, deixant-nos, no, enamorar i treballant conjuntament amb, pues, això, els restaurants, la gent que hi ha a sala, els cuiners... Fent que formin part del nostre equip, no sent un proveïdor més, perquè
sí.
Llavors potser no podem lluitar amb grans empreses, però sí que el que podem fer és ajudar que arribi tota aquesta informació i tota aquesta traçabilitat.
Meteotaula.
Mario.
Hola, Mauri.
Escolta'm, això és el que ens agrada sentir des de fa 10 anys, aquesta música. Sí, home, clar.
Sí,
clar. És que, bé, ho hem parlat molt i, sobretot, saps que a casa meva es dedicaven a l'hostaleria i potser ho porto a la sang també, que és que estem perdent aquella hostaleria més... Ja m'entens, d'algun local que tu i jo hem visitat, que dius, ostres, aquí hi ha essència, aquí hi ha entranya, aquí t'expliquen, aquí hi ha savoir-faire, m'entens? I en canvi estem aplanant moltes coses i fa una ràbia terrible.
Bueno, és la societat que estem vivint.
Sí.
I per a lo bo i per a lo dolent, no? Vull dir, possiblement els valors que t'estava transmetent ara la Cristina, que semblen una cosa tan novedosa ara, resulta que potser és el que sempre havien fet, no? De dir, escolta, i esta gamba roja també, hòstia, però esta gamba roja ve de Barcelona. Ostres, a Barcelona pesquen gamba roja, i tant. Jo, per exemple, ara vaig a dir una anècdota, eh? De les cates a cegues que he fet de gamba. Ara fa temps que no en fem, però quan ne fem més sovint...
N'hem de fer una, no?
N'hem de fer una.
No em deies que la pitjor que has catat a cegues era de la Ràpita.
A la Ràpita n'agarrem, però n'agarrem molt poca i hem de navegar molt, fer molt bona hora.
S'ha avançat, la Cristina, mentre tu ho deies, ella ja estava fent així amb els dits de poca captura.
Molt poca captura, per què t'ho dic? Els escaladors de Gamba Roja a la Ràpita estan molt a lluny, estan a la Barana, estan més a prop de Mallorca que de la Ràpita.
Ja.
Pràcticament no surt a compte. Hi ha dos barques que
una mica més enllà de la Castor, per entendre'ns.
En vas, Manuel, molt més a lluny.
Ja. No, és que m'ha fet gràcia citar això de la Castor, aquest element
tan bonic.
La
Castor era un discopap de les cases fa anys, ja.
Ah, d'acord.
Això no ho sabies tu.
Bueno, sí. No, jo freqüentava altres locals. Vull dir...
Pues bueno, per on anava, no? I clar, la història és esta, no? De dir, ostres, sí, Barcelona, doncs pues bueno, fem cates, i resulta cates a tres municipis que tenien gamba molt afamada, uh-huh. I resulta que, ostres, fèiem a cegues i guanyava Barcelona. Va guanyar Barcelona diverses vegades. No? I jo recordo que un dia li vaig preguntar, ara no recordo si era un pare de la Cristina o és un tio, no? I dic, escolteu-me, que com pot ser això? Diu, ostres, diu, pues no sé, nosaltres trobem que és per la manera que pesquem, per la duració dels vols. Mm-hmm. Els vols és l'estona que està a l'art submergit i mentre es fan tota l'operació de pescar, la quantitat de gel que fiquem o possiblement lo prop que estem d'on anem a pescar al moment de la venda, no? I tu ho haguessis dit? No, ho haguessis dit a tres llocs que no diré, com per exemple Dénia, no? Haguessis dit a Dénia, hòstia, la gamba roja de Dénia i tal. Doncs quan fèiem les cates a cegues era a Barcelona, no? Cosa que a mi sempre em va donar a pensar, no? De dir, ostres, la capital de Catalunya, tan industrial, tant d'això, doncs resulta que, mira, una activitat del sector primari productiu i potent, precisament venia del sector del peix. I donar a conèixer això, ostres, jo crec que és, bueno, el millor que ens pot passar. Perquè el que passa a Barcelona s'acaba traslladant a tota Catalunya. El projecte que estan fent, ostres, jo el trobo superinteressant. Si entres a la pàgina web, hi ha per a mi un parell de coses que són absolutament diferents d'altres pàgines web, d'altra gent que ven peix.
Situa-les, perquè ens queden 4 minutets. I no, m'agradaria...
Només te gastaré un. Només te gastaré un. Molt ràpidament. El primer, que pots comprar per lots o pots comprar a demanda, és a dir, confeccionar-te tu o que ells te proposen una caixa. Sí. Que te ho envien envasat al buit. Mm-hmm. Ostres, vendre... Nosaltres ho vam intentar fer fa anys, intentar fer caixes de peix netejat als animals morts. Hòstia, fes fotos i quedaven fatals. Si t'hi fixes, tots els cartells d'espècies sempre són dibuixos, no són mai fotos. Perquè, hòstia, sembla un tanatori, em perdó, queda fatal. Hòstia, però no havíem pensat en fer-ho envasat al buit. Yeah. És perfecte, no?
Yeah.
I l'altra cosa... Els suggeriments. Això val per a dues persones. Ostres, bestial. No malbaratar el producte. Més val que compres més sovint i que no el facis malbé. Uh-huh. A més de totes les garanties sanitàries, etcètera, que ella t'explicarà.
Jo crec que jo no ho hagués pogut explicar millor, eh? Vull dir que moltíssimes gràcies. Tant la part de les gambes, que sí que realment això, com la del nostre web. Realment hem posat com molta intenció, no, en la web, saps? Vull dir, ja, per que sigui des d'aquest punt de vista, no? Que hi hagin suggeriments, ajudar, perquè fa molts anys que ens hi dediquem i des de la pesca, Mario, moltes vegades oi que ens hem trobat allò, jo vull menjar aquest peix, però com ho faig? No sé què comprar, no sé quina quantitat. No, vull dir que no tothom en sap així d'entrada, i menys quan ho fas online, i has d'ajudar.
I la manera de funcionar actual de la societat, en molts casos, clar, no hi convida.
No.
És a dir, ho vols per tontos, ho vols...
És que al final tots arribem a les tantes, amb els nens que surten d'extraescolars, a les tantes, que si el futbol, que si el patinatge, que si la música...
A les 10 ja estàs al sofà dormit, però...
I el que vols és obrir la nevera, la caixeta, i tenir-ho...
A punt.
A punt, però sabent que té com unes garanties de sostenibilitat,
de qualitat, sostenibilitat.
Sí, que garanteixin, no? Que per mi és molt important que podem tenir pescadors els propers 10 anys, no?
O sigui,
maneres que facin reivindicar el món de la pesca.
En aquest sentit, punt número 1, pot ser que hi hagi gent que ens estigui escoltant i que digui, ui, aquí ja veuràs, pagarem les ganes, no sé què, segurament es sorprendran, perquè els intermediaris deuen fer molt mal a molts llocs.
Sí, és els intermediaris, i també que nosaltres fem molt esforç en promoure espècies que no són tan comercials. Al final, hi ha moltíssimes espècies de les que pesquem, de les que es consideren, segons la Direcció General, pràcticament són 50, però d'aquest pòster dels 50 és que potser la gent en coneix 10. Llavors, sempre reivindiquem nosaltres aquestes espècies que no són tan conegudes i que ens fan ajudar a omplir aquesta cistella de la compra per comprar peix fresc, de temporada, de proximitat, però sense acabar-nos deixant tants calarons. Que un dia ens volem donar...
Sí, la gamba vermella, va.
Exacte, un
no
dia.
Que no deu valguer 10 euros al quilo.
No, val 10 euros. Però, per exemple, la gamba blanca sí. Llavors, podem menjar gamba blanca entre setmana i el dia que fem un aniversari...
I pescada al costat de casa.
Sí, exacte. O fer canana en comptes de calamar, o anar a buscar una bròtola en comptes d'un lluç, i així abaratim més dels 50. I d'aquí venia també una mica la idea d'aquests lots, no? D'aquestes cistelles, que tenen una mica de tot el que ens recomanen que hem de menjar en una setmana per una família, però que ve amb tots aquests productes.
Finalment, segon punt, i 30 segons, hi ha algú de restauració, vosaltres? Hi ha restaurant, trobarem... No, eh?
No,
vosaltres porteu a restaurants, a cases, allà on sigui, el producte directe, però no trobarem la platxeta...
No tenim ni restaurant ni per al mercat. Això sí, a vegades, si volen, poden venir a visitar-nos a la llotja i fer una visita per veure com arriben les barques, les subhastes, tot això. Activitats sí que en fem moltes.
Imagina't.
Perquè ens puguin venir a veure... Ens
més interessant que anar al Museu del Barça, per exemple.
Bueno, això cadascú, per mi sí, però bueno...
També, però vaja.
Però no és incompatible.
No és incompatible,
poden fer evidentment. El mateix dia, o sigui, poden fer les dues coses.
Fantàstic. Escolta'm, estaríem molta més estona parlant.
Quan vulgueu.
Crec que ho haurem de repetir, eh? Mario?
Home, si agafem el vol, el tema de fer la cata, per mi fantàstic.
Doncs vinga, ho haurem de fer.
Vinga, anem a treballar.
Va, Mario Vizcarro, avui en línia digital des de la Ràpita, el Delta de l'Ebre. Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Molt bé,
Cristina,
perfecte.
Un plaer.
Gràcies a tots.
Fins a la propera.
Fins a la propera.
Adéu.
Merci.
El concurs.
Anem al concurs. Quines són les dues barques estrella de la platgeta? Un portafolis que inclou bloc gentilesa de pesca neta al premi. I de la setmana passada, Green Mobilitat, ja tenim guanyador, en aquest cas és de la ciutat de Barcelona. Quants corredors de bus ràpid entraran en funcionament fins al 2025? La resposta correcta era 13. Una ampolla de cava brut de Agustí Torelló i Mata al premi i el Jordi Bages Carol de Barcelona el guanyador.
Meteotemps.
Això és Meteotemps, efectivament, i a l'altra banda de la línia digital, la directora del Servei Meteorològic de Catalunya, Sarai Sarroca. Què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Escolta'm, nous avisos de la calor nocturna. I bé, portem ja una pila de dies aquesta temporada amb calor nocturna notable, 20 graus, per sobre de 20 graus, però potser aquest ben bé no és el llindar.
No. De fet, al Servei Meteorològic de Catalunya vinculem els avisos amb Protecció Civil i també els vinculats amb temperatura, els fem conjuntament amb el Departament de Salut,
sí.
I no els vinculem a una temperatura de confort, sinó en una temperatura de mortalitat. És a dir, el que hem d'enllaçar és a partir de quina temperatura hi ha més índex de mortalitat a Catalunya. I arran d'un estudi que es va fer el 2008 i també un anàlisi en concret de l'any passat, que recordareu que va ser rècord, però que fa calor,
ja
doncs
crec.
es va poder vincular bastant bé com el llindar de percentil 98, que és un llindar que utilitzem en meteorologia, no? I que és concret per totes les poblacions, cada població té el seu llindar, en funció doncs, de diferents criteris, doncs quan creiem oportú creiem que la previsió pot superar aquest llindar, doncs llavors activem l'avís de temperatura nocturna.
D'acord.
I que no és una temperatura vinculada al confort, perquè probablement si ho vinculéssim amb confort ho hauríem d'alertar abans.
Clar.
Va en funció de la mortalitat.
Perquè, recordem-ho, el 2022, amb dades del conjunt de tot Espanya, va ser el trimestre estival
amb més mortalitat de la història des de que hi ha registres, insisteixo, el conjunt d'Espanya, des de la dècada dels anys 50, i va coincidir amb aquells 6 mesos fatídics d'una calor molt, molt, molt notable, exageradament notable i molt sostinguda.
Sí, de fet, el Departament de Salut, a la pàgina web, a la web d'ells, hi ha fins i tot un estudi molt, molt, molt concret, amb unes gràfiques molt explícites, en què van relacionar també la Covid amb la temperatura i la mortalitat, perquè hi havia com una mica el dubte de si la Covid també havia interferit, perquè com que havia augmentat tant la mortalitat, no només a Espanya, sinó a Catalunya, perquè ja et dic que a la pàgina web del Departament també
es va analitzar. Actualitzar-ho perquè jo recordo aquesta notícia genèrica en què els experts deien hi ha una mica de relació amb el Covid, sobretot perquè van quedar patologies amagades per atendre, etc. I per tant hi va haver aquí, podríem dir, també un element a tenir en compte, no? Però clar, la calor realment mata.
Sí, de fet, a tot el 2022, a la gràfica que jo ara tinc al cap i que surt amb aquest informe que us comento, i que veureu molt clarament, el 2022 es veu com a l'inici d'any hi ha una evolució de la mortalitat, el Covid i la temperatura que es desmarque, no? Perquè a l'inici d'any doncs, la temperatura era més baixa, però en canvi sí que hi havia relació amb el Covid i la mortalitat. Però després, cap allà a la primavera, a inici d'estiu, l'Omicron ja es va començar a disminuir, també hi havia molta més gent vacunada, i llavors va baixar en picat la corba pel que fa referència a la Covid. Sí. Però, per contra, la mortalitat va seguir baixant i anava justament seguint la línia de la temperatura. I en funció d'aquella gràfica es veu molt, molt, molt clar com hi ha molta relació amb la temperatura i l'índex de mortalitat de l'any passat. I és que l'any passat, a nivell climàtic, va ser absolutament rècord, i no només a Catalunya i a la península, sinó a tot el continent.
Sí. Has deixat molt clar que depèn del percentil 98, que ningú ara mateix pensi que si 98 Fahrenheit o històries d'aquestes. No, això és una dada que es fa servir en estadística. I, per tant, aquest percentil que una miqueta ens està dient a partir del valor estadístic de la sèrie, posem per cas, de Lleida, de Tarragona, de Reus, de Barcelona, de Mollerussa, etc. Clar, aquest llindar de la seva temperatura habitual, el que estan acostumats els habitants de cada zona de Catalunya, doncs és el que ens activarà. Per tant, entenc que ningú busqui un valor concret, que sí, que hi són, però està en funció de la seva posició geogràfica i associat a depèn de quin municipi i àrea.
Sí, correcte. És que això és que és molt important, l'orografia i tot el que implica això. De fet, nosaltres, per explicar-ho, ho relacionem amb la sèrie que tenim de dades, doncs un 2% de les temperatures màximes d'aquell període que sobrepassin el valor mitjà, en aquest cas de la temperatura nocturna. I fem el mateix amb les temperatures màximes si volem saber les diurnes. Però clar, és un percentatge. I per saber quin és el percentatge actualitzat, perquè aquest percentatge canvia cada any, perquè el que fem és l'analítica mitjana del període de dades, per tant, cada any l'actualitzem. Doncs per saber quin valor és per la teva població, només cal que ho consulteu a través de la pàgina web del Servei Meteorològic. En el cas de Barcelona, per posar una dada, crec recordar que és 25,5.
Perfecte. La del municipi que més habitants té a Catalunya.
Sí.
Perfecte. Sí. Ara tinc jo la llista vostra amb el PDF. Mm-hmm. Per exemple, el Cuber, a l'Alt Camp, doncs 21,8, per exemple, per dir un lloc. Fortià, en aquest cas, a la zona de l'Alt Empordà, doncs mira, 22. Però buscant un valor elevat, doncs Llançà ja no som 22 de mínima. Llançà, en aquells dies de la tramuntana calenta, doncs és 23. 3,8, o per exemple Roses 24,1. Per tant, hi ha el que deies, realment grans diferències entre municipis, fins i tot alguns amb uns valors per sota dels 20 graus. Per exemple,
El Gironès, Aigua Viva, 19,7. Déu-n'hi-do, les diferències.
Les diferències són tan importants que fins i tot aquest nou avís pioner a Europa de calor
nocturna...
Això
t'anava a dir.
Sí. De moment, com que està en fase pilot, perquè ens hem donat un any de marge per afegir alguna modificació, de moment només alertarem a la població per les poblacions del litoral i prelitoral, que són les que tenen unes temperatures en què realment la mortalitat també té afectació clar, és que l'índex t'impedeix dormir, bàsicament, clar, és que és clar. Així, perquè aquest percentil 98 a les comarques de més a l'interior o del Pirineu, evidentment, doncs el percentil 98 pot ser de 18 graus o de 17, llavors no té cap sentit alertar perquè pots dormir tranquil·lament amb aquesta temperatura.
Uh-huh. I està clar que qui tingui aire condicionat i el pugui pagar, vull dir de rebut, etc, perquè aquesta és una altra, doncs probablement no, segur, doncs dirà, bé, a mi m'és igual el que passi fora, no? És allò de els diferents o les grans diferències que hi ha entre zones. Però a mi m'agradaria destacar aquest element pioner a Europa.
Sí.
Penso que al món només hi ha una altra experiència semblant a les Antípodes, no?
I nosaltres hem analitzat el cas d'Austràlia, en què utilitzen un índex en què també relacionen no només la temperatura, sinó la humitat. I també ho estem analitzant al Servei Meteorològic, però encara no hem avançat prou amb l'estudi i de moment ens vam marcar aquest any una mica com de prova pilot i potser de cara a l'any que ve introduiríem també l'índex aquest que vincula temperatura, humitat amb la mortalitat. Però bé, comencem així perquè sí, és que som pioners a Europa i per això doncs, volem ser una mica curosos, perquè també relacionar amb mortalitat ens fa una mica com d'impressió.
No, clar. De tota manera, a mi em sembla, sincerament, en el moment que va sortir la notícia, recordo que me la vaig mirar amb interès i aquells dies no sé amb què va coincidir i segurament no li vàrem donar la importància que havia de tenir. Després, jo mateix, estic parlant per mi mateix, llegint la notícia i realment crec que és acurat o acurada la formulació que heu fet, no? El plantejament, etc, i sobretot amb aquesta col·laboració estreta amb el Departament de Salut, doncs entenc que aquí hi ha un valor científic i empíric notable i, per tant, aquesta eina està molt bé. Escolta'm, pot ser que d'aquí un any, quan ho hagueu revisat, ja no us quedeu només amb costa i prelitoral i aneu també a d'altres comarques.
És probable, perquè definir el límit de què és prelitoral interior de vegades és estrany, no? Perquè recordo, per exemple, discutir a Lleida, la ciutat de Lleida, no? Perquè sí que vam marcar, per exemple, la Ribera d'Ebre com una comarca en què volíem remarcar, no?, la probabilitat d'aquest avís, però el Segrià, clar, és que ens quedava una mica com alguna població sí, alguna no. No sé, és que tot això ens marquem aquest tempo d'un any,
clar,
perquè realment...
Tenim una geografia endimoniada, ho saps molt bé, cada racó és peculiar i en definitiva, de vegades massa sovint, doncs es fan generalitzacions que són odioses, no? I que no ajuden a que la gent entengui, etc. I per tant, requerir, doncs, per part vostra aquest nivell de precisió, buscar-lo, intentar, doncs, informar acuradament amb seny, perquè aquí hi ha un avís, evidentment, de mortalitat associat, doncs està molt bé i, a més, en podríem dir amb el vistiplau del Departament de Salut. Està molt bé, sincerament.
Sí, sí, intentarem ser curosos, però sí, és veritat també el que comentaves abans, que malgrat que no hi hagi vist, doncs hi ha situacions, clar, en què les cases influeixen molt, les construccions, el tipus de cortines, el tipus de contrafinestres, el tipus d'aïllament tèrmic, doncs aquí
està
sí
clar,
que ja no podem entrar-hi.
No podeu entrar a cada casa i veure la realitat de cada indret, està clar. Perfecte.
I també destacar res, només que hem decidit desvincular dels avisos amb protecció civil les onades de calor, que això també m'agradaria explicar-ho, perquè una onada de calor, és a dir, què és una onada de calor i què no és, ens generava una mica de conflicte amb termes de salut, perquè és un terme molt meteorològic, és a dir, a partir de 3 dies és onada de calor, però de vegades eren 5 dies i entremig n'hi quedava un que trencava això i no fèiem l'avís, però per salut sí que tenia incidència. Llavors ho hem desvinculat, però seguirem encara explicant el servei meteorològic com una cosa més, sobretot quan parlem de clima o quan fem anàlisi a posteriori, doncs, o si preveiem que s'han de superar aquests 3 dies, també ho direm, però com un comentari a l'avís. No farem un avís explícit per onada de calor. En tot cas, ho anunciarem, però desvinculant-ho de protecció civil, perquè donem més importància a la relació de mortalitat amb calor nocturna o diurna, però sense la necessitat que hi hagi de ser una de calor. Està, és a dir, clar, sobrepassar aquests 3 dies.
Molt bé, l'enhorabona, felicitats.
Gràcies.
Hem parlat, recordeu, amb la Sarai Sarroca. Ella és directora del Servei Meteorològic de Catalunya sobre aquests nous avisos de la calor nocturna, uns avisos que són pràcticament referent mundial i segur referent europeu. L'enhorabona.
Moltes gràcies, Francesc. Una
adéu-siau,
abraçada.
Una abraçada.
El concurs.
Som-hi. L'avís de calor nocturna el trobarem a algun país europeu, a banda de Catalunya. El lot de càpsules de cafè novell residu zero, compostables, o bé paquets, ja sigui de cafè molt o de cafè amb gra, és el premi. I de la setmana passada al Grinllar, durant quin període està rigorosament prohibit cremar rostolls al camp, el lot de cafè novell residu zero, sense herbicides ni pesticides i procedent de cultiu ecològic, el premi. La resposta correcta era del 15 de març al 15 d'octubre i la guanyadora, després de fer el sorteig, ha estat la Margarida Tarrida d'Igualada.
Quin temps farà?
Anem a quin temps farà. Un temps que en les pròximes hores, i concretament aquest cap de setmana, ens porta bastanta tranquil·litat. Domini del sol a gran part de Catalunya, vents febles, algun núvol matinal a primera hora cap a la Costa Daurada, pot tapar el cel a primeríssima hora del matí, es trencaria ràpidament, i marcada aixafogor aquest cap de setmana, marxa el vent del nord i nord-oest destacable. Si n'hi ha de ser local i de poca durada, i cap de setmana de calor de ple estiu, no excessiva, excepcional, com va ser dimarts passat, però sí que es deixarà sentir, evidentment, a tot el país. Tot això a l'espera d'una possible, ho diem clarament, possible nova punta de calor de cara a la setmana vinent, especialment altre cop dimarts. Però això seria després del cap de setmana, de ple estiu, i amb calor i en conjunt amb domini del sol. I anem a la petició dels oients. Començarem per aquest divendres, concretament clàssic de l'estiu. Cap Roig pregunta si aquest divendres a la nit la Cristina Sánchez farà fresca vora el mar, si s'ha d'agafar la jaqueta. Bé, en principi no, ha de ser una nit càlida, xafogosa, també a vora el mar, però ja sabem, Cristina, que de vegades avançada la nit, matinada, una mica d'airet pot donar sensació de frescor. En tot cas, si agafes alguna jaqueta, que sigui primeta. Però, en principi, els termòmetres assenyalarien bastanta calor. Per dissabte, la Natàlia Camps diu que van a fer l'olla de Núria, si farà temps estable, si farà ella diu bon temps. Doncs temps estable, temps assolellat, tot el cap de setmana. Cap problema per fer muntanya o alta muntanya. Diumenge la Verònica Molina diu que celebrem l'aniversari dels meus fills, Joan i Marc, a Vinebre, a la Ribera d'Ebre. S'hi farà, també, pregunta, bon temps. Farà calor, intensa, farà sol. I pel cap de setmana en general, Mercedes Prats, Vall d'Aran, Jordi Collado, fins diumenge a Ordino i en general al Principat d'Andorra, Maria Teresa Parellada, Gósol, Susana Gómez, Sedernes o Marta Rodríguez, Manresa. En tots els casos, domini del sol, de la calor intensa i de nit al Pirineu fresca. Per dilluns, Josep Castanyo, la previsió per Santa Cristina d'Aro per aquest dia, per dilluns, doncs també pintaria estable, assolellat. Cristina Martín, de vacances, fins diumenge a Praga, en principi calor de ple estiu, però algun ruixat o tronada de tarda i matins més tranquils. I per la Paz Delgado, tota la setmana que ve al nord d'Itàlia, Milà, Florència, Venècia, doncs sol i calor intensa.
El concurs.
Anem al concurs, diguem, un fenomen del tipus teleconnexions que ens afecta des de fa setmanes. El premi, una ampolla d'oli d'oliva verge extra de quart de litre Arbequina del Priorat, macerat amb alfàbrega, gentilesa de Prior Dei. I de la setmana passada, la pregunta, que ja té guanyador i és de Sant Hilari Sacalm, deia: quin pantà és més gran, Sau o Rialb? La resposta correcta era Rialb. Una ampolla d'oli d'oliva verge extra de quart de litre Arbequina del Priorat, gentilesa de Prior Dei, el Pau Santre, com dèiem, de Sant Hilari, el guanyador.
Concurs de les millors fotos de fenòmens meteorològics amb Espai Cel de Termes Victòria.
Finalista de la setmana, el Jordi Prat, Pol Sahariana, en aquest cas Tarroja, de Sagarra. Foto del dia 11 de juliol.
La setmana que ve.
Doncs la setmana que ve, el pròxim programa, dijous vinent, mobilitat sostenible, escalfament planetari, aire condicionat i peatges urbans. Tots aquests seran alguns dels temes que estem preparant. I, evidentment, sobretot el temps que ens espera per aquesta segona quinzena de juliol, doncs molta gent, clar, o ja és de vacances o li arriben tot seguit. Bé, sigui quin siguin els plans, en tot cas en parlarem. catradio.cat, mail, Facebook i Twitter. José María Campillo, tècnic de so, i aquesta setmana Mariví Pérez. Néstor Gómez a la redacció, Núria Ventura, sotsdirecció i producció, i una setmana més qui us ha parlat, Francesc Mauri. Que vagi molt bé.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.